Ara xerrem amb en Joan Estruc, catedràtic jubilat de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, que presenta el seu llibre de memòries, Crec recordar.
Sí, crec que ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, Joan.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Disculpa que tenia el volum del micro, dels auriculars baixats. És un gran professional de la ràdio, com pots comprovar. Parlar de Sociologia a Catalunya és fer-ho de tu, entre d'altres. Soc professor durant molts anys a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Exacte.
Acabes de publicar, crec, recordar, editorial Fragmenta. Una editorial molt guapa, jove, que treu llibres molt interessants, i són unes memòries en les que reculls el teu itinerari acadèmic i episodis. Tu has sigut catedràtic de l'Autònoma, has sigut fundador del Centre d'Estudis, Centre d'Investigacions en Sociologia de la Religió,
sí.
ISOR, o sigui, una certa trajectòria avalada, doncs, per, en fi, investigacions i una veu, doncs, a les que respecta. Titules, crec recordar. Recordo les memòries de Toni Jut, un dels grans intel·lectuals dels nostres temps, que es deia el refugi de la memòria.
Sí.
Ell les va escriure malalt, doncs, d'una greu malaltia degenerativa, l'ELA, i explicava en aquestes memòries que, en fi, que les hores que hi passava postrat, doncs, al llit, doncs va fer aquest exercici dolorós, esforçat, doncs, intentar recordar. Tu has titulat Crec recordar.
Uh-huh.
Perquè com és aquest procés d'intentar recordar, d'anar traient aquestes capes i capes i capes de records borrosos per arribar a un record que puguis afirmar que és del tot cert?
Bé, jo ho he titulat Crec recordar precisament per això, perquè volia evitar la contundència d'un títol que semblés dir que allò que explicava era absolutament segur i exacte. Jo explico allò que em sembla recordar, allò que crec que és el que va passar, però vist des de la perspectiva del dia d'avui. I són 76 anys d'història, i per tant els records de la meva infantesa o de la meva adolescència són a vegades imprecisos, borrosos. Llavors vaig triar expressament aquest títol, que si es vol és un títol modest, perquè no semblés que tenia les pretensions d'explicar amb tota rotunditat quin havia estat el meu passat.
Mm-hmm. Anem en aquest cas a la infantesa, adolescència. Sempre vau tenir una curiositat innata per comprendre la societat?
Jo diria que sí. Jo diria que sí, i per una raó molt, molt precisa. Jo vaig néixer en ple franquisme l'any 43.
Uh-huh.
I vaig néixer en una família protestant.
Carai.
Ser protestant a la Catalunya d'aquella època volia dir ser diferent de tota la resta de la població. Allò que per la immensa majoria era evident, era natural, es donava per descomptat, per mi era qüestionable. I per tant la societat en la qual jo vivia no era per mi una societat evident, sinó una societat que m'obligava a reflexionar precisament per entendre per què jo era diferent de la resta de la gent.
I a quina conclusió vas arribar?
I vaig arribar a la conclusió que efectivament això d'estudiar la societat i intentar entendre la societat en la qual un viu és un exercici que val la pena. I això és, en definitiva, el que és la sociologia. La sociologia no és altra cosa que una certa mirada sobre la realitat, i que davant aquesta realitat es fa unes preguntes que la gent, que l'home del carrer, habitualment no es fa. Uh-huh. Tendir a qüestionar-s'ho tot, tendir a no donar res per descomptat, a preguntar-se per què les coses són com són.
I això no ho fa la filosofia?
Això la filosofia ho fa també. En realitat, les fronteres entre les diferents ciències socials són fronteres molt borroses, que tenen moltes vegades una raó acadèmica per la trajectòria universitària dels diferents indrets, però la filosofia, la història, fins i tot, si voleu, el periodisme, es fan el mateix tipus de preguntes.
Explicàveu que vau néixer en el si d'una família protestant.
Sí.
Però vau abraçar el catolicisme.
Sí.
I aquest procés, què el va desencadenar?
És difícil de dir què el va desencadenar, perquè va ser un procés lent, gradual, en el qual no hi ha cap fet puntual que marqui el salt d'una cosa a l'altra, sinó que simplement jo em movia en un món que era un món evidentment catòlic, tots els meus amics eren catòlics, la literatura que jo llegia era literatura d'autors catòlics i em trobava immers, cada vegada més immers, en el món catòlic. Això, a més, s'esdevé en un moment històric concret, que és el moment del papa Joan XXIII, del Concili Vaticà II, per tant, d'uns canvis en l'Església Catòlica que la fan particularment atractiva. I això és el que desencadena, si és que es vol dir així, el procés del meu canvi.
Què ofereix, diríem, el catolicisme que no oferís el protestant, el protestantisme, o sigui, el que, en el dia a dia, en la teva plenitud espiritual, què t'ofereix el catolicisme que no ofereixi el protestantisme?
Jo diria que m'oferia sobretot un clima d'acollida, d'obertura i de diàleg. Per raons històriques que són molt comprensibles, el protestantisme català d'aquella època era un protestantisme molt tancat, molt reclòs, per culpa de la persecució o del règim de tolerància que imperava en el franquisme de l'època, mentre que, en canvi, el catolicisme, i repeteixo, el catolicisme del Concili Vaticà II, era un catolicisme obert i dialogant. Jo, en el món protestant, per aquest tancament en el qual estava reclòs, m'hi ofegava, m'hi asfixiava, i vaig trobar en el catolicisme aquesta obertura de mires que és el que jo desitjava.
Com és viure amb la fe en un moment actual com, per exemple, un altre sociòleg de molt de renom va acunyar líquid a un moment en què tendim, doncs, allò efímer, allò instantani. Com és viure la fe avui a dia?
És, d'alguna manera, en una societat com la nostra, anar contracorrent, perquè les tendències majoritàries són tendències que tendeixen a defugir del món religiós. En aquest sentit, és una mica anar contracorrent, però al mateix temps aquesta precarietat o aquesta fragilitat, aquesta incertesa a la qual tu ara al·ludies en la pregunta, el món de la fe no hi està renyit, també és un món de confiança i d'esperança, però no és un món, en contra del que s'havia pensat durant molt de temps, no és un món de seguretats i de certeses absolutes. La fe és un interrogant, és una incògnita que et motiva la confiança i l'esperança, però que no t'estalvia els dubtes, els problemes i les incerteses.
Està renyit tenir fe en ser un investigador científic, en aquest cas científic social?
Per jo no està renyit, simplement cal tenir clar que són dos nivells, que són dos nivells diferents. Quan jo des de la sociologia estudio la religió, em situo a fora de la religió per poder-la mirar a distància, per poder-la observar i observar críticament. Mentre que, en canvi, en el món de la fe et situes a l'interior de la dimensió religiosa. Són dos nivells diferents, però no són incompatibles ni molt menys estan renyits. Es pot ser científic social o es pot ser físic o es pot ser químic i tenir una actitud profundament religiosa. No són incompatibles.
Per exemple, Stephen Hawking, potser un dels exponents més indiscutibles del que és l'investigació científica de la segona meitat del segle XX i del segle XXI, era una persona que emprava molt la paraula Déu. De fet, ell està enterrat a una abadia com és, en aquest cas, Westminster, i ell utilitzava aquest diàleg entre ciència i el món espiritual. És fàcil, no, a priori?
És fàcil sempre que es tingui clar aquesta diferència de nivells, però tenint això clar no té per què haver-hi cap inconvenient ni cap dificultat. Des de la ciència observo la religió a distància i des de fora, i quan em situo en el nivell de la fe hi entro a dins i aleshores abandono la perspectiva científica, que és una perspectiva que em dona resposta a moltes preguntes, però que en canvi és incapaç de contestar aquelles preguntes que són les típiques, les característiques de la fe religiosa. Si la religió és, per dir-ho així, allò que dona sentit a la vida, a la ciència jo li puc demanar que m'expliqui com són les coses i, en certa manera, per què les coses són com són, però, en canvi, no li puc demanar a la ciència que em doni sentit a la vida.
Com a bon sociòleg crític, i interessat doncs, en la religió, vau escollir temes, juntament en aquest cas amb Joan Cardús, no? Un company de viatge i d'investigacions teu, temes, diríem, delicats en el si doncs, del que és la fe cristiana, per exemple, el suïcidi. La vostra primera o el seu primer gran treball de recerca va ser Plegar de Viure, no? Un estudi del suïcidi, en aquest cas a Menorca,
a l'illa de Menorca.
Una illa balear també, com la nostra.
Sí.
Què us atreia o quina curiositat teníeu per abordar el suïcidi des d'un punt de vista científic?
S'ha de dir que hi vam arribar en el tema del suïcidi una mica per casualitat. Nosaltres, en Salvador Cardús i jo, estàvem fent una investigació a l'illa de Menorca sobre els rituals que acompanyen el naixement i la mort en una societat que en aquell moment era encara una societat relativament tradicional i predominantment rural, i fent aquesta investigació, treballant en arxius parroquials i l'arxiu del Bisbat de Menorca, vam començar a trobar unes carpetes que ens van cridar l'atenció, que eren carpetes en les quals els capellans havien inscrit tots els casos de suïcidi amb els quals havien hagut de tractar, i ells hi havien hagut de tractar per tal de prendre la decisió de si atorgar o no atorgar la sepultura eclesiàstica en el difunt. Això ens va cridar l'atenció, ho vam comentar amb una sèrie d'amics menorquins i ells ens van dir que efectivament a Menorca hi havia la tradició, la brama popular, que era un país, que era una terra en la qual hi havia molts suïcidis i que sempre n'hi havia hagut molts, però que això no havia estat estudiat mai, i aleshores vam interrompre el treball que estàvem fent i ens vam concentrar en l'estudi dels, suïcidis. Volíem entendre per què, a partir de circumstàncies molt diverses, sovint, hi havia persones que arribaven a la decisió de plegar de viure. I així és com va néixer el llibre.
Plegar de viure, una manera certament alternativa de parlar del suïcidi. També us va agradar tocar temes delicats, com dèiem abans, dins del si d'Església, com per exemple tot allò relacionat amb l'Opus o investigacions sobre el sacerdoci femení en els temps actuals. Són temes que us interessen. L'Opus d'ara té res a veure amb l'Opus de fa 50 anys?
Té res a veure, sí, és el mateix Opus, és la mateixa organització, però alhora és veritat que és molt diferent l'Opus d'avui que l'Opus de fa 50 anys. L'Opus havia estat un moviment típicament espanyol i, a més, típicament espanyol de l'Espanya franquista. Pensem en l'època dels tecnòcrates, dels plans de desenvolupament, els Ullastres, Navarro Rubio, López Rodó, etc., dels anys finals dels anys 50 i la dècada dels 60, i en canvi avui l'Opus és un moviment molt més internacional, molt més consolidat i també molt més divers. Dins l'Opus hi ha sectors que són probablement sectors molt conservadors i fins i tot podríem dir-ne integristes, però hi ha sectors també molt més oberts, molt més liberals. Val a dir que jo el treball de l'Opus el vaig fer ara farà 30 anys i no he continuat investigant l'Opus. Per tant, jo de l'Opus d'avui en dia no en puc parlar amb rigor o amb el coneixement de causa amb què parlava de l'Opus fa 30 anys. Però certament l'Opus ha canviat, ha evolucionat i és avui un moviment molt més divers i molt més plural. I que, per dir-ho així, ha normalitzat la seva existència en el si de l'Església Catòlica.
Molt bé. Ja per acabar, vos heu set també molt crític amb les enquestes, no?
Sí.
Amb les enquestes polítiques, electorals, que realment viuen una època de desprestigi a nivell social. Quina alternativa hi ha per saber les intencions de la ciutadania? Com es poden preveure? Com es poden anticipar acadèmicament si l'enquesta cada cop és més cuinada, més dirigida, més intencionada?
El problema bàsic de l'enquesta és que es fa veure que l'enquesta serveix per dir-nos i per reflectir quina és l'opinió de la gent sobre un determinat tema, quan en realitat i en el fons l'enquesta, per allò que serveix, és per crear aquesta opinió i per influir en l'opinió pública. Les enquestes electorals en són un exemple claríssim. Abans de les eleccions es fan una colla d'enquestes i aquestes enquestes, més que dir-nos què és el que la gent vol, el que pretén és influir en la gent perquè acabi volent allò que el que demana, el que encarrega l'enquesta, desitja i vol o necessita. Les alternatives són evidentment molt més complicades que una enquesta que és relativament senzilla, amb preguntes tancades en què cal contestar sí o no, o aquest partit o aquell altre. Les alternatives passen per les entrevistes en profunditat. Jo, en totes les meves investigacions, he procurat no fer la típica enquesta, sinó fer moltes entrevistes, i entrevistes llargues, entrevistes en profunditat, que evidentment són més dificultoses, costen més temps, costen més energia, però que acaben donant un resultat molt més fidel a la realitat que no pas la simple enquesta.
Molt bé. Una curiositat. Lipovetsky va ser un dels grans intel·lectuals amb el seu llibre L'era del buit, per exemple, escrit ja fa una bona colla d'anys, uns 40 anys. Bàsicament deia doncs, que el narcisisme i l'individualisme eren els dos eixos pels quals es regia la societat de finals dels 70, en aquest cas, als anys 70. Això ha canviat mica o aquests dos vectors segueixen ordenant la nostra relació amb els demés?
Jo crec que en bona part segueixen, són principis que segueixen vigents i que segueixen efectivament ordenant i presidint les nostres relacions amb els altres. No crec que hagi passat de moda la tesi de Lipovetsky.
Molt bé. Heu estat mai a Formentera, senyor Struc?
No hi he estat mai, desgraciadament no hi he estat mai. No conec ni Eivissa ni Formentera, conec una mica Mallorca i conec molt més a fons Menorca.
Un col·laborador nostre d'aquí a la ràdio és un antic alumne seu, en Pau Obrador. O sigui que...
En Pau Obrador és col·laborador vostre?
Sí, és el nostre home del Regne Unit, és el nostre home de les Illes Britàniques quan hi ha una notícia d'allà, doncs ell mos en fa la valoració, l'anàlisi.
Està molt bé, en tinc un gran record d'en Pau, va ser estudiant meu, jo coneixia ja els seus pares, que encara he vist aquest cap de setmana passat que he estat a Menorca en una presentació del llibre, i els pares d'en Pau hi eren, i amb en Pau hi vaig tenir molta relació mentre va ser estudiant meu, i després l'he anat seguint una mica més a distància, però l'he anat seguint en la seva, ara ja molt llarga, estada a la Gran Bretanya.
A veure si podeu venir algun dia a Formentera, mos agradarà molt escoltar-lo. Gràcies,
Joan Estruc. Sí.
Recordeu-me el llibre, crec que recordar les memòries, en aquest cas, vitals i acadèmiques d'un dels grans sociòlegs de l'àmbit dels Països Catalans. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.